El que ve ara ens ocuparà la tercera hora de programa, però és prou interessant. Un artista que estimava molt Sitges, vinculada molt amb Tiana, ens estem referint a Lola Anglada. Protagonista de la peça del mes d'aquest mes d'agost. Saben que cada any per l'agost el Consorci del Patrimoni s'acosta al nostre folclore tradicional, a les nostres festes tradicionals. I el divendres es va presentar al plafó la Moixiganga de Sitges, un plafó de ceràmica de 25 rajoles de ceràmica que va fer Lola Anglada, la dibuixant, l'artista Lola Anglada, l'any 1970, representant els balls tradicionals que apareixien a les cercaviles de la Festa Major i la Santa Tecla de l'any 1970. Presentar aquesta Moixiganga de Sitges, Joan Duran l'escoltaran en un moment, i abans el precedí la directora del Consorci del Patrimoni, Vinyet Panyella, que va assenyalar una notícia d'aquelles que segurament a més d'un agradarà, perquè la col·lecció no s'ha tocat mai des que es va obrir al públic, i el Museu Casa Llopis veurà reorganitzada i millorada la seva col·lecció de nines, la col·lecció de nines Lola Anglada, i el que és més encara, un espai exclusivament dedicat a Lola Anglada. Ja es va parlar molt de Lola Anglada i ho escoltaran en la conferència de Joan Duran quan la Diputació de Barcelona va cedir el Miramar a l'Ajuntament de Sitges. Es parlava aleshores d'un museu Lola Anglada. Això mai no va poder ser, doncs ara a la Casa Llopis, al Museu Romàntic, hi haurà un espai específicament destinat, més enllà de la col·lecció de les nines, a Lola Anglada, i no només en la seva vessant de col·leccionista de nines, sinó, òbviament, a la seva vessant d'artista compromesa, de persona important, importantíssima en el món de la cultura catalana. El que escoltaran a continuació és, primer, les paraules de la directora del Consorci del Patrimoni, Vinyet Panyella, fent referència a la peça del mes, i també aquesta iniciativa vinculada amb Lola Anglada, que podrem veure d'aquí ben poc, i després la conferència de Joan Duran. I no pateixin, en el web, si després van a consultar aquesta conferència, trobaran la reproducció d'aquest plafó de 25 rajoles policromades de l'artista Lola Anglada, perquè així encara puguin seguir millor la conferència, que és també molt fàcil de seguir, encara que sigui només escoltant-ho. Els deixem, per tant, amb Vinyet Panyella i Joan Duran.
Enguany, el que vam decidir va ser, diguéssim, dedicar la peça del mes amb una... Ja pots passar, ja, Dolors. Sí, sí, sí. Amb una artista molt, molt estimada, molt vinculada a Sitges i una mica oblidada, com és Lola Anglada, perquè un dels passatges artístics més entranyables que tenim és aquest plafó de ceràmica que, tot i que és relatiu a la Festa Major, la Lola va titular molt significativament la Moixiganga de Sitges, perquè ella considerava que l'essència, això és una opinió de Lola Anglada, l'essència més de les més profundes de la Festa Major nostra l'encarnava el ball de la Moixiganga. De fet, la Moixiganga, doncs, és única en el món i és un ball irrepetible, només és d'aquí, i la Lola el que va fer va ser, doncs, traslladar la seva visió pròpia de la Festa Major en aquest plafó on no hi falta res, però, bueno, no hi falta res del que hi havia en aquell moment, però també, doncs, centrant-ho en la Moixiganga, i el títol que li va posar és aquest, i nosaltres no l'hem volgut tocar. Parlar d'aquest plafó de rajoles, doncs ens va semblar que el que havíem de fer era encomanar-ho amb algú que estigués estretament vinculat a la Festa Major de Sitges, i li vam proposar a en Joan Duran, fins fa poc president de l'Agrupació de Balls Populars, que se'n volgués fer càrrec. Vam pensar que en Joan, doncs, a través de la seva faceta, en aquest cas no de bioquímic, sinó de poeta i de poeta amb ànima d'artista, doncs, que faria una presentació memorable, que jo crec que és el que farà. I per fer-ho més solemne, doncs, vam decidir, òbviament, fer-ho aquí, al Salador de Maricel, que és on tenen lloc els esdeveniments sitgetans més remarcables, o dels més remarcables, sempre tenint en compte que l'aforament és limitat. Però vam pensar que valia la pena també portar la peça, perquè no tothom l'ha vista, no ha estat mai als museus. En aquest moment està en una dependència municipal, molt respectada i molt estimada, però formarà part de l'espai que dedicarem a la Lola Anglada, al Museu Romàntic, al costat d'on hi ha les nines. I aquí, allargo una mica la meva presentació, amb permís d'en Joan, els vull donar una notícia primerenca, una primícia. M'ha semblat que era el dia que s'havia de fer. En parlarem també per les jornades del patrimoni. En aquest moment doncs, hi ha una persona experta en nines, que vostès ja coneixen, que és en Pere Capellà, ja el van sentir parlant d'una de les nines de la col·lecció de l'Anglada, que està treballant en el replantejament expositiu de les nines, en la reexplicació de la col·lecció i en la seva remodelació. Nosaltres teníem un deute moral amb la Lola Anglada i les seves nines, perquè les va donar Sitges l'any 61, van estar col·locades aquí a Maricel, a la sala Vaixells, quan jo era petita les venia a veure aquí. Després van passar al Museu Romàntic, al segon pis, on se les va instal·lar, doncs jo crec que d'una manera molt correcta i molt, molt bé pel que era l'època. Però fa doncs, 2 anys, el 2011, feia 50 anys que teníem la col·lecció de nines, i aquella edat ens va passar per alt i quan ens en vam adonar doncs vam decidir doncs, que això no podia ser i que seria el començament d'un replantejament i d'una reubicació de la col·lecció. Si tot va bé, esperem que sí, doncs d'aquí uns quants mesos podem reobrir, bueno, està obert en aquest moment encara, però diguéssim, reobrirem l'espai de les nines de la Lola Anglada al mateix lloc on està, d'una manera diferent, i a les dependències del costat que ara estan tancades, on hi havia uns despatxos doncs, que ara ja hi són, allà ubicarem un espai dedicat a la Lola Anglada, sobretot com a artista, però també com a persona vinculada a Sitges. I allà hi traslladarem els elements traslladables físicament, que són alguns plafons de rajoles, alguns dibuixos que tenim i esperem que algunes peces més que podrem obtenir juntament amb els seus llibres. I per tant, la Lola doncs, estarà ubicada ja per sempre més i de ple dret i en tota la seva magnitud artística i humana al segon pis del Museu Romàntic. Això era una de les coses que els volia comentar avui amb motiu de la presentació d'aquesta moixiganga de Sitges. I ara sí, sense més preàmbul, passo la paraula a en Joan, que jo crec que ens farà una explicació molt preparada, molt entranyable i amb alguna sorpresa, suposo.
Moltes gràcies, Vinyet, per la teva presentació. Moltes gràcies a vostès per la seva assistència. Avui que és dia de Sant Fèlix, que estan fent la processó de Sant Fèlix en aquest moment, crec, i que alguns d'aquí tenim mig peu aquí i mig peu allà. Però avui és hora de parlar de la moixiganga de Sitges, d'aquesta obra que ha comentat la Vinyet Panyella, que tenim aquí la peça real, que normalment la veiem penjada en una dependència municipal i que avui la tenim aquí perquè vostès la puguin observar. I a més, unes fotografies que la veuran més ampliada i alguns dels detalls que explicaré doncs, es veuran una mica millor. El plafó de rajoles que avui presentem és, de fet, de tota la producció de la Lola Anglada, la que abasta un conjunt més ampli d'elements de la Festa Major Sitgetana. És una peça que data de l'any 1970 i que, tot i que du per títol La moixiganga de Sitges, i que tot i que aquest títol sembla que hagi de restringir la temàtica de l'obra només a aquesta manifestació folklòrica, el plafó reuneix tots els balls de la cercavila de la nostra Festa Major que en aquella època, és a dir, a principis dels anys 70, finals dels 60, persistien vius al carrer. L'obra dedica, això sí, un espai preeminent a la moixiganga, de la qual se'n reprodueixen 3 quadres. La Lola Anglada hi representa, al centre i a la part de baix, el quadre que es titula del Davallament, o de la Mare de Déu, o també dit de la Pietat. Al cantó esquerre hi dibuixa el quadre de la Figuereta, que és el del Cristo mort a la creu, i al cantó dret hi representa el quadre de l'Argolla, que representa la crucifixió de Crist al Gòlgota. I tots aquests, els 3 quadres estan separats entre ells per 2 músics populars que flanquegen la figura central. De les 3 representacions... En les 3 representacions de la moixiganga de Sitges, Lola Anglada hi dibuixa només els personatges centrals de cada un dels quadres de la moixiganga, obviant les figures dels candelers més perifèrics que delimiten el quadrant que defineix l'espai de la representació. Segons en Jofre Vilà, aquesta zona central, que és la que veiem aquí representada, és la que pot ser associada a un espai, diguem-ne, sagrat, mentre que el que queda fora passa a ser l'espai profà destinat al seguiment per part dels espectadors. Talment succeeix en un esdeveniment teatral o en l'estructura especial d'una església com les que coneixem nosaltres. Els quadres de l'argolla, de la figuereta i del davallament, aquests tres que veiem aquí representats en rajoles, corresponen tots tres a la seqüència de la crucifixió de Crist. En tots tres, com poden veure també, hi predomina l'estructura de la creu llatina, que representa l'arbre de la vida i la forma i les proporcions del cos humà en plenitud, i que també, segons en Jofre Vilà, representa una separació de dos mons, un que és el terrenal, que és el que queda a la part inferior, i un d'espiritual, que és el que queda a la part superior, i sempre amb un sentit ascendent. En els tres quadres, els bastaixos, que de fet actuen com una mena de cadafal o com d'escenari itinerant, assumeixen el paper del Gòlgota, que és el turó on fou crucificat Jesús de Natzaret. En l'argolla, per exemple, que és el quadre que aquí veiem al centre d'aquesta diapositiva que hem preparat, el candeler que estirat abraça el bastaix i treu el cap per entre les cames del Cristo, es diu que podia representar el crani d'Adam, que de fet és el primer home, i que la llegenda indica que va ser enterrat al mateix lloc on després, molts anys després, fou alçada la creu de Jesucrist. D'altra banda, els candelers que flanquegen el Cristo en aquesta quadra de l'argolla representen amb tota seguretat els personatges dels dos lladres, de Dimes i Gestes, que van ser crucificats al costat de Jesús. Canviem de quadre. El quadre de la figuereta, que de fet denomina la seva denominació, aquest nom popular, la figuereta, denomina una acrobàcia, respon simplement a la representació tradicional de la crucifixió, amb el Cristo mort i amb el cap inclinat, tot i que aquí Lola Anglada ens el representa amb el cap alçat, i de fet, si veieu, en el quadre de l'argolla, el Cristo porta la corona tradicional, que avui dia veiem al carrer, i en canvi en el quadre de la figuereta dibuixa el Cristo amb un barret d'ala, que suposem que és una llicència de l'artista o una petita incongruència folclòrica que no passa d'aquí. El davallament, que és l'altre quadre, el que vostès veuen aquí ampliat, per la posició jacent del Cristo, representa, de fet, la pietat. En aquest quadre, el candeler que sosté el Crist als seus anolls representa la Verge Maria i el de darrere representa la creu nua sense el cos de Jesucrist. En els tres quadres, i gràcies sempre a la presència de la creu, es manté la proporció en l'estructura que dèiem abans en sentit ascendent, que és el sentit del triomf de l'esperit per sobre d'allò que és terrenal. Aquesta imatge plàstica ens aboca també al concepte de la glorificació i de la salvació de la humanitat a través del sacrifici de Jesús. Si tornem a mirar el plafó sencer, veurem i descobrirem que a part dels tres quadres de la Moixiganga que estan a la zona inferior del plafó, hi ha dues representacions del Ball de Cercolets, una amb els infants dansant i una altra amb els infants amb els cèrcols disposats formant la bota amb l'àngel dalt que invoca el Sant Patró. També hi veiem dos diables, un d'ells és el Llucifer amb el seu ceptrot i l'altre suposem que és la Diablessa perquè de fet el vestuari porta dibuixat el sol que és l'element iconogràfic que sempre es dibuixa a la casaca de la Diablessa. Després també veiem la representació del Ball de Pastorets i del Ball de Bastons en plena execució de les seves evolucions amb els pals i els bastons i les cames alçades. I coronant tot el conjunt, l'artista ens representa tota la imatgeria festiva que en aquella època encarcelava el seguici popular sitgetà. Veiem al centre i veiem, i envoltat per tres cabeçuts, els gegants de la vila, que són obra de Josep Labarta, i que porten el vestit, segons veiem aquí, ja estan aquí representats amb els vestits que dissenyà l'Arturo Carbonell. Després també veiem els gegants americanos, que estan abillats amb les robes i amb tots els elements de la seva estrena. I veiem també el drac d'Agustí Ferrer Pino, que l'any passat, com comentava Vinyet, va ser objecte de l'obra de la peça del mestre. Dic que aquí Lola Anglada, com després explicaré en un altre dibuix, doncs es pren una sèrie de llicències i el dibuixa de forma més imaginada que no pas real. el drac, diguéssim, acompanyat d'un timbaler, i finalment també veiem un graller amb el seu tabaler. Tot i que el dibuix de la Lola Anglada sobre aquestes rajoles no reprodueix fil per randa totes les característiques i els detalls de vestuari dels nostres balls, en el prefó que avui presentem i que podem veure aquí, sí que hi descobrim tots els seus elements més significatius. Hi veiem, per exemple, tota la base blanca del vestuari dels balls, que és el símbol de la puresa, de la netedat i de la dignitat reservada, segons diuen els folcloristes, els sacerdots de l'antiguitat. També veiem els faldellins o faldilletes, vermells amb les vetes blanques, que de fet, també, segons els folcloristes, formaven part del vestit dels antics guerrers d'Esparta i de Roma. I veiem també els barrets i les armilles acolorides i florejades amb aquestes flors que imiten una flor que és l'anèmona, que de fet és una flor que també cobria els vestits usats en les cerimònies funeràries àrabs i que també, segons altres opinions d'entesos folcloristes, també podrien ser una vocació del jardí florit del paradís o estar associades al triomf de Crist, com se les associa en el temps de Corpus. I veiem també en les representacions de Lola Anglada els camalls amb els picarols que serveixen per allunyar qualsevol malefici dels nostres carrers abans que avanci el tabernacle amb el sant. I veiem els cèrcols enflocats amb la tarlatana i veiem sobretot el predomini de dos colors, el predomini del color blau, que representa el pensament i la profunditat i que ens el fa molt proper al mar, al mar que tenim aquí a tocar, i després els colors vermells, que també són molt presents en tot el plafó i que estan entroncats amb la intensitat, amb la vitalitat i, de fet, amb la sang de la vida. Finalment, el plafó, a la part superior, Anglada hi reprodueix l'antic escut de Sitges, que és aquest escut amb les tres torres, i a banda i banda dos filacteris que inclouen el títol de l'obra, no? La Moixiganga i de Sitges, així col·locat en majúscules el nom de la població. La Lola Anglada disposa totes les figures de la seva composició, com poden observar, damunt d'un terra, que de fet és un terra rústic, amb una vegetació inconcreta i una vegetació com idealitzada, i valent-se d'aquest recurs estètic, crec que allunya tot el conjunt del que seria una representació fidedigna d'un instant de la cercavila o de la processó avançant pels carrers de la vila, i aconsegueix, d'aquesta manera, un dels seus propòsits, que és dotar la peça d'una atmosfera d'ambigüitat espacial i temporal. En aquest sentit, crec que el folklore acompleix una funció molt propera a aquests valors estètics que Lola Anglada transmet en l'obra que presentem. Perquè, de fet, el folklore reuneix tota la nostra història col·lectiva en un sol esclat fora del curs i dels ritmes acostumats del temps quotidià i ens emmarca en un moment que s'amida amb uns altres paràmetres. Perquè el folklore inclou en uns ulls, en un rictus de cartró, en un impuls de bastonada, en una barreja indescriptible de músiques i de sons, el paisatge que al capdavall ens defineix i que ens dicta els referents, ja siguin estètics, verbals o sensorials, i que al capdavall ens afaiçona el caràcter que exhibim com a sitgetans. Submergides en tota aquesta ambigüitat espacial i temporal que comentava fa un moment, l'artista situa les manifestacions folklòriques sitgetanes en una actitud com d'ingravidesa i sobre unes petites llenques de camí que us comentava que de fet queden assimilades als contorns voluptuosos de les nuvolades que envolten els personatges i la imatgeria de tot el plafó que podem observar. De fet, la presència d'uns núvols que confegeixen uns volums i una expressivitat al paisatge ja havia esdevingut un fet característic en l'obra de Lola Anglada des de la publicació dels seus primers llibres il·lustrats. Uns núvols que, de fet, com veiem, s'enjugassen sovint amb unes llargues cabelleres, que de fet és una constant també de la Lola Anglada, que aquí, en aquest plafó, no assumeixen les cabelleres, sinó que assumeixen les espurnes dels diables, les espurnes del drac, que tot dibuixant aquesta sèrie de tirabuixons de color groc, capriciosos, el pur estil de les trenes i dels flocs de les fades, de les dones d'aigua o de l'Alícia en el Terra de Meravelles, que, per exemple, Lola Anglada havia recreat unes dècades abans. Aquestes nuvolades aquí, a mi, de fet, em recorden més o ens aboca, no crec que ens haurien d'abocar més a la pólvora, que és essencial a la nostra festa, i en el trànsit dolós que els cossos plens d'estiu s'encomanen en l'avançar frenètic i indòmit de les nostres 36 hores folklòriques. Uns núvols que aquí també són indestriables, crec, de l'orografia suau de les darreres muntanyes del massís del Garraf, les que, de fet, senyeixen el paisatge de Sitges amb la creu i amb el marge llarg. Unes nuvolades de foc que, en definitiva, ens amaren d'aquesta ingravidesa amb què sovint ens emborratxa la festa, que és la d'un univers fora de les lleis físiques habituals. Una ingravidesa que alhora ens permet levitar, sobrevolar el nostre paisatge per, en la distància, idealitzar-lo, fer-nos el més manyac, més a mida de les nostres mesures i dels nostres desitjos. No hi busqueu, però, en el plafó de la Moixiganga un document estrictament històric o etnogràfic o un retrat fidedigne dels vestuaris o de les coreografies dels balls, ni un testimoni fotogràfic dels elements d'imatgeria festiva sitgetans. Perquè, de fet, com tots els artistes fan, la Lola Anglada interposa entre la realitat i la nostra mirada els prismes que ens fan veure el món, les coses, la vida, d'una forma genuïna, d'una forma decididament distorsionada, d'una forma transformada, dotada de noves possibilitats de suggerència, de lectura i, sobretot, de pensament. I uns prismes que ens faran interpretar des dels trets augmentats que l'artista vol que assumim com a marcs referencials i que, en el cas de Lola Anglada, són la tendresa, la ingenuïtat, l'exhibició il·limitada i directa del rictus de la dolçor. Elevant-los a la categoria d'eina artística per a la comunicació i la vocació, Lola Anglada atorga als pilars de l'imaginari infantil els valors d'allò que és essencial i que és necessari per a suportar el contrapès de les altres veritats de la vida. A la peça també hi redescobrim unes figures que són arrodonides, que són més aviat de cànon baix, amb unes expressions jovials, estereotipades, infantilitzants, que de fet caracteritzen l'obra de Lola Anglada sobretot a partir dels principis de l'any 1930, quan ella consolida la seva carrera i crea els seus personatges més arquetípics, que són en Peret, la Margarida i en Narcís. I, de fet, en tots els altres llibres i en totes les altres obres que ella acaba pintant, tots els nens acaben semblant-se tots amb en Peret, totes les nenes acaben semblant-se a la Margarida i tots els infants de Bolquers s'acaben semblant amb en Narcís, que és aquest nen molt petit, que és pràcticament entre un nen i un àngel, perquè a vegades el representa amb unes petites ales. També hi trobem en aquest plafó una mitificació de la dansa, que de fet és una mitificació molt primerenca en l'art de la Lola Anglada i que apareixerà en les seves obres fins a esdevenir també una imatge molt característica de tota la seva producció. De fet, tots els personatges de la Lola Anglada, si mirem els seus llibres il·lustrats i els del plafó que avui presentem, doncs no són pas una excepció, són uns personatges que més aviat dansen i que els seus gestos són graciosos i que mai es troben empesos amb baralles o amb lluites, sinó que això, que sempre estan amb aquesta actitud com d'ingravidesa, amb aquesta actitud com d'una dansa amable. És, per exemple, per aquest condicionant d'estil que el ball de bastons o el ball de pastorets que observem en l'obra sembla que hagi oblidat la seva component de fúria o de neguit per adoptar un gest sempre que és més gràcil o més amable o més ingràvid, que és el que els acabo de voler explicar a través de les meves paraules. Tal i com els grecs clàssics emmirallaven les seves accions en els relats mitològics dels seus personatges de l'Olimp i n'anhelaven les seves gestes, nosaltres, de fet, quan és festa major, en vegem també per als nostres cossos i per a la nostra ànima l'alçada de mires dels gegants o la potència del foc o la destresa dels balladors o els colors puríssims de la tarlatana. Aquest nostre Olimp particular és el que ens pintà la Lola Anglada, convertint les petites coses que ens envolten en simples meravelles. I el tenim aquí al davant. I són tots els semideus que any rere any, i perquè així ho dicta la tradició que íntimament ens defineix, baixen cap al núvol de pólvora que estenen els patrons sitgetans perquè puguem evitar la nostra necessitat de festa, la nostra necessitat d'autenticitat, d'arrelament i de transcendència. I, de fet, de retorn, en definitiva, a la nostra essència, en aquest marc irreal, en aquest temps sense temps, on la festa ens deixa ser revolucionàriament infants feliços. La relació de la Lola Anglada amb Sitges data concretament de l'any 1961, que és l'any en què l'artista va signar un acord inicial amb la Diputació de Barcelona, perquè en aquella època la Generalitat no havia estat restaurada, evidentment, i d'aquest acord en sorgí l'exhibició permanent de la seva col·lecció de més de 300 nines, definitivament al Museu Romàntic, com ha comentat la Vinyet Panyella, situat a la Casa Llopis i que actualment es pot visitar. L'any 1971, és a dir, pràcticament 10 anys més tard, Lola Anglada també va donar la seva biblioteca a la Diputació de Barcelona i una biblioteca que també fou dipositada a la Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges. I en aquell temps, de fet, Lola Anglada freqüentava la nostra població, ella deia, per estar a prop de la seva col·lecció de nines, que se l'estimava molt, i perquè l'Ajuntament li havia ofert una casa al costat mateix de la Biblioteca Santiago Rusiñol, que és on ella preparava obra nova, sobretot rajoles pintades, com després veurem, per al futur museu que havia de crear-se, segons s'explica, a la nostra vila. Al desembre de l'any 1973, és a dir, poc després de que Anglada pintés aquest plafó, el Patronat d'Acció Social Catòlica Sitgetà, en col·laboració també amb la Diputació de Barcelona, va organitzar una exposició de Lola Anglada amb unes 21 obres originals, sobretot dibuixos de la Barcelona del segle XIX i uns dibuixos costumistes de Sitges. I finalment, a l'any 1975, la Diputació comprà l'antic Hotel Miramar, que de fet és el que és actualment l'edifici Miramar de Sitges, per instal·lar-hi el futur museu Lola Anglada, que és un projecte que després, com vostès coneixen, doncs es va truncar. Durant les seves estades a Sitges, aquí en aquesta diapositiva veiem de fet l'entrada del casal Lola Anglada i el plafó de rajoles que hi és al costat, on posa casal Lola Anglada amb aquests dos personatges, un nen i una nena, i aquests ocells i aquesta rosa. Durant les seves estades a Sitges, ja fos per iniciativa pròpia o perquè va rebre alguns encàrrecs, la Lola Anglada va realitzar tota una sèrie de dibuixos que estan estretament vinculats a la nostra vila. L'exponent més visible el conforma, sense cap mena de dubte, tot el conjunt de les rajoles commemoratives dels concursos de catifes florals que encara avui, com saben, exhibeixen diverses façanes del nostre casc antic. Aquí, en aquest exemple, en veiem quatre d'aquestes rajoles. Les fotografies són d'en Miqui Marçal, que va fer un article molt interessant a la Xarmada, parlant exactament, precisament, centrant-se en les rajoles que Lola Anglada dibuixà pel nostre corpus. Aquestes rajoles, de fet, són un exemple molt clar de com l'arrel fantàstica, fantasiosa de Lola Anglada, que de fet està inspirada en les llegendes anglosaxones, que és a través de la qual ella començà a dibuixar els seus llibres de fantasia, encaixà ja uns anys més tard amb l'ideari noucentista. És a dir, vestint la seva fantasia a partir de la realitat més quotidiana. És a dir, construint també una visió animista del món, humanitzant les flors i fent parlar els animals del paisatge nostre, del paisatge arquetípicament mediterrani. A partir de l'any 1963, també trobem dibuixos de la Lola Anglada il·lustrant programes de Corpus i després programes de Festa Major. En concret, aquest dibuix que veiem aquí està extret d'un programa de Corpus de l'any 63. Veiem aquí una sardana, al fons la punta i al mig doncs, el símbol del nostre Corpus, que és aquest clavell vermell lluminós. Després, per la Festa Major per Sant Bartomeu de l'any 1969, Lola Anglada publicà al programa un dibuix vinculat estretament amb la nostra festa, que és aquest que veiem aquí projectat, que són els gegants de la vila acompanyats d'una corrua d'infants, d'entre els quals destaca a primer terme una nena amb un ornament floral que aboca clarament al ball de Cercolets. I també hi destaca un personatge adult que porta un nen a l'espatlla, un nen que té el nen porta un ram de flors, i el personatge adult doncs porta un cargol de mar, i a través del cargol de mar doncs fa com de pregoner de la festa. A l'any 1972, és a dir, pràcticament quan va acabar de pintar aquest plafó, el motiu de la seva col·laboració en un programa de festa major és el Drac de Sitges, que de fet és pràcticament igual a com el representa en el plafó de la Moixiganga, del qual us n'he parlat fa una estona. És el drac de l'Agustí Ferrer Pino, però despullat de tota la feresa que Agustí Ferrer Pino li volgué confegir, i tant és així doncs que passeja per la vila alegrement amb tot un seguit d'infants enjugassats al seu llom. I també amb tota una sèrie d'elements fantasiosos, com són, per exemple, aquestes ales, que no responen, de fet, a la realitat de la peça d'imatgeria, però que Lola Anglada doncs dibuixa, i que, de fet, tornarà a dibuixar, com veurem, quan va dissenyar la fera foguera de Sant Pere de Ribes, que sí que porta unes ales. Després, per als programes de l'any 73 i de l'any 75, va fer uns dibuixos que, de fet, no fan una referència explícita als balls, però que sí que porten el lema de Festa Major. En la primera ocasió, el tema del dibuix de Lola Anglada és una noia amb un ram de flors i aquesta inscripció, no? Festa Major, amb la punta al fons. I en la segona col·laboració hi veiem, sota el mateix lema, dos infants alats, un també xiulant a través d'un cargol de mar i un altre amb un peix als braços i el llom d'un monstre de mar que és entre un peix i un tritó, un animal fantasiós. Amb dos dibuixos, com he dit, compten amb la punta al fons i amb un paisatge ceruli, plàcid, idealitzat, lluminós, molt lluminós, amb tot de ratxos de sol i sempre habitat pel vol d'ocells. El primer dibuix crec jo que està clarament emparentat amb una altra obra de Lola Anglada molt coneguda, que és La meva ofrena, que de fet va ser publicada com a portada del primer número d'una revista noucentista molt coneguda, que és La Nuri, que estava dedicada a les noies adolescents. I perquè, de fet, tant en un dibuix com en l'altre doncs es veu una noia que avança per un paisatge típicament mediterrani, poblat d'oranetes, de mar. En el cas del Nuri doncs té una atzavara i les dues porten, doncs van armades amb flors. I el segon dibuix, això ja és una llicència més personal, m'ha traslladat a una de les gàrgoles del Palau Maricel, on hi apareix un nen, i he posat la foto aquí, una gàrgola esculpida per Pere Jou, aproximadament cap a l'any entre el 15, el 18 i el 20, amb un nen abraçat a un peix que, de fet, s'assembla molt amb aquest nen que després va dibuixar Lola Anglada també abraçat amb un peix bastants anys després. Finalment, Sitges compta amb altres peces de l'artista que ens ocupa. Un és aquest, per exemple, aquest plafó de rajoles que recrea el passat mariner de la nostra vila, amb la platja de la Ribera i una sèrie de personatges doncs, que estan feinejant amb eines de la mar. I després, amb un altre plafó imponent, que és el plafó de rajoles de Sant Jordi, que està avui en dia exposat a la dependència municipal que anomenem Cala Lola Anglada, perquè de fet és el lloc on va viure i on va treballar la Lola Anglada quan estava doncs, entre nosaltres. En aquesta obra hi apareix Sant Jordi sota l'escut de les quatre barres, i també sota la creu de Sant Jordi i sota l'escut de Sitges, tot envoltat d'uns angelets. És un Sant Jordi que no porta llança, és a dir, que porta un ram de flors a la mà. Com he dit abans, els personatges de Lola Anglada mai estan lluitants, o sempre més aviat estan levitant o estan dansant o estan amb aquesta actitud gràcil, amb aquesta actitud amable. I, de fet, és un Sant Jordi que no envesteix el drac, que no té llança, que no porta esperons i que porta això, que porta aquest ram de flors com a símbol de puresa. A més, ell va tot vestit de blanc. I el drac, doncs, el drac està aquí abatut, però tampoc no té cap ferida aparent, i la cara d'aquest drac és idèntica a les cares, de fet als caps, que després Lola Anglada va dibuixar per al projecte de construcció del drac de Sant Pere de Ribes, que aquí veiem reproduït en aquesta portada d'un programa de festa major de Sant Pere de Ribes de principis dels anys 70. Aquí veiem el drac, pràcticament la mateixa cara, però a Ribes doncs, amb tres caps i amb una actitud potser una mica més feridora, però tampoc no massa. La Lola Anglada, encara no us n'he parlat d'ella així biogràficament, va néixer l'any 1883 a la ciutat de Barcelona, però ella era filla d'una família amb fortes arrels a la població del Maresme de Tiana. Va estudiar, com molts artistes primerencs, a l'escola de Llotja, seguint el mestratge d'un conegut artista dibuixant, Joan Llaveries, que de fet va ser qui va aconseguir que Lola Anglada realitzés la seva primera exposició a la Sala Parés de Barcelona i que després que li obrissin les portes al setmanari Cucut, que va ser de fet el que li va publicar el primer dibuix, que de fet era un acudit. Tot i que de forma professional, la Lola Anglada va començar a publicar a la revista En Patufet de forma força assídua a partir de l'any 1909. Al final de la Primera Guerra Mundial, la Lola Anglada va viatjar a París, que de fet és on va adquirir la seva afició per les nines, i allà va conèixer i va establir una relació bastant estreta amb Francesc Macià o, per exemple, un altre intel·lectual català, amb Josep Clarà. És un artista des dels seus inicis molt compromesa amb els valors democràtics, amb la causa catalanista, i de fet va organitzar el que s'anomena una sol·licitud d'amnistia pels acusats de participar en un complot molt divertit, perquè de fet va passar aquí molt a prop, que és el complot del Garraf contra el rei Alfons XIII d'Espanya, en el qual doncs, Francesc Macià estava involucrat en certa manera. Durant la Guerra Civil, Lola Anglada es va afiliar a la UGT i va col·laborar de forma molt estreta amb el Comissariat de Propaganda de la Generalitat Republicana, i un cop acabada la guerra ja es va instal·lar pràcticament de forma definitiva i d'una forma bastant reclosa a Tiana, tot i les seves estades a Sitges d'unes temporades relativament curtes, i va ser a Tiana on va morir el setembre de l'any 1984. Aquí en aquesta diapositiva us he posat dues fotos de l'artista. Se'n coneixen poques de fotos. No era gaire donada ni a les entrevistes ni a les fotografies. I de fotografies d'ella gran, doncs se'n conserven molt poques. N'hi havia una, però era molt petita i no quedava gaire bé. Per tant, he posat aquestes dues fotos, que són fotos de joventut. He posat dos exemplars de les revistes on ella col·laborava, aquestes revistes humorístiques. La Cucut he posat aquesta portada perquè m'ha fet molta gràcia. Hi apareix una caricatura de Lerroux amb una maleta que posa, i la maleta posa cap a Madrid, i llavors ens posa amb aquella allà hi ha com una mena com de balança, i de fet és un acudit que parla de les balances fiscals, imagineu-vos. A principis del segle XX ja es parlava de la balança fiscal. I després aquest altre exemplar, que és de la revista En Patufet, on hi ha dels anys 30, durant la Guerra Civil, hi ha dos personatges que van passejant per Barcelona, que van mirant al cel com passen els avions de guerra, i no se'n donen compte doncs, que tenen el carrer obert i que estan a punt de caure per la claveguera. I després he col·locat dos dibuixos, un que els he col·locat per fer evident que Lola Anglada és un artista de contrastos. El primer dibuix és un dibuix poc conegut, és un dibuix que de fet guarda poques semblances amb l'estil que normalment coneixem de la Lola Anglada. És un dibuix que porta per títol Afusellament d'una mare amb els seus fills. I és un dibuix dibuixat durant la Guerra Civil. Allà apareix una dona amb els ulls embenats, amb els seus fills agafant-se a les seves faldes, i es veu no es veu els executors, o sigui, no es veu la figura dels feixistes que apuntaven a aquesta dona republicana a les masmorres, però sí que es veu l'ombra reflectida en el mur de la cel·la. I després veiem un altre dibuix totalment diferent, però on també tenen una importància molt, molt clau els infants. Si aquí dalt veiem uns infants plorosos agafats a les faldes de la seva mare, en l'altre dibuix veiem un infant on a la seva falda hi té un conjunt d'estrelles. No? És a dir, Lola Anglada era un artista de contrastos i, de fet, com després, com ara us presentaré, doncs ja va escriure molts llibres i molts d'ells molt compromesos doncs, amb la causa que li va tocar viure, que va ser la defensa de la Generalitat Republicana i en contra del feixisme. A la Moixiganga de Sitges, de fet, i a totes les obres per les quals hem anat viatjant amb aquesta conferència, hi trobem tot l'univers estètic i ideològic de Lola Anglada, que de fet és considerada la darrera dels clàssics il·lustradors de l'escola catalana de principis del segle XX i una de les escriptores més importants de l'etapa de preguerra. Hem parlat només dels dibuixos, però Lola Anglada va ser una gran escriptora. De fet, la majoria de les seves obres més famoses estaven dibuixades i escrites per ella. És una artista polifacètica amb una tècnica del dibuix excel·lent, com hem anat veient, i amb una gran sensibilitat i amb un fort sentiment nacionalista. La Lola Anglada, després de passar una primera etapa marcada per una influència d'estil anglosaxó, va conrear un art molt personal, sempre abeurat en el món dels infants i amb unes grans dosis de poètica i de regustos populars, com doncs, ens exemplifica doncs, el plafó que avui presentem. Els exponents de la seva obra són llibres molt coneguts. Són En paret, publicat l'any 1928, La Margarida, també publicat l'any 1928, Monsenyor Llangardaix, d'un any després, del 29, i En Narcís, publicat l'any 1930, tots aquests llibres dibuixats i escrits per ella, llibres que, de fet, formen el nucli essencial de les creacions de l'artista. I d'altres, que són molt posteriors, com, per exemple, La meva casa i el meu jardí, escrita als anys 60, Martinet, o el més petit de tots, que és aquest llibre que veiem aquí al centre, que és un títol publicat pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat Republicana i que, de fet, representa un infant que volia representar la defensa de la tradició republicana i de la tradició catalanista i que, de fet, va servir i que es va distribuir no només a nivell de Catalunya, sinó a nivell dels altres de països, diguéssim, aliats de la República, com un símbol de les bones costums, de les bones maneres que volia pregonar la Generalitat en aquella època. En la seva maduresa, que de fet és l'obra a la qual pertany el plafó que avui presentem, tot allò de meravellós que sempre havia conformat els contraforts de la producció de Lola Anglada s'emmarca dins d'uns límits, que són els límits de l'ordre, els límits del bon gust, i de fet acompleix des d'aquests valors la funció moralitzadora i educadora a través de la qual la Lola Anglada va esdevenir una artista paradigmàtica del noucentisme català. I ja a nivell de conclusió d'aquesta xerrada, jo crec que per calar en la col·lectivitat, tota revolució o tota idea que pretén transformar-nos ha d'identificar-se o s'ha d'entrellaçar amb una estètica. Perquè sense art no hi ha revolució. Com tampoc no n'hi ha sense literatura o sense moviment social o sense valentia política. La Lola Anglada és una artista, com hem vist, estretament lligada a la idea i a la realitat de la revolució. De fet, posar la seva opció estètica, el seu treball, el seu talent i les seves idees sempre al servei de la política i de l'organització ciutadana en defensa de la República, més tard al servei del catalanisme, entenent tot el país, la llengua, l'imaginari col·lectiu, la tradició, la justícia social, l'educació i, en definitiva, la cultura que ens és pròpia com un tot indissoluble, i es va significar d'una forma rotunda al costat dels intel·lectuals que van forjar el moviment, també revolucionari, del noucentisme, amb tots els seus aspectes de renovació cultural i ètica que ens comportà. De les revolucions on s'enrolà la Lola Anglada, ella reivindicà la necessitat de vestir sempre un imaginari català que fos frondós, que recollís la tradició i que creés constantment mites que fossin propis, que fossin mites catalans. I aquests mites, aquests personatges, que a voltes tenen nom i que a voltes són anònims, com una cirera o com un peix amb trets d'infant, que aquests personatges esdevinguessin referents per educar en la llengua, en la idea de país, en l'ordre, en la mediterraneïtat, en el bon gust, en el coneixement històric i en l'exaltació dels símbols nacionals. I ho va fer a través d'un traç i d'una escriptura i valent-se i alhora revaloritzant-los dels estris, com he comentat abans, de la tendresa, de la ingenuïtat, de la fantasia desbocada, del goig mesurat, de la recerca d'un ideal harmònic en comunió sempre amb la natura i treballant sempre a l'encalç de la bellesa i de la dolçor. El plafó de la Moixiganga crec que reuneix totes aquestes característiques d'estil. Unes característiques que crec que sí, que poden ferir i que poden emocionar amb la mateixa intensitat que una opció artística pretesament més feridora o més esqueixadora o més trasbalsadora o més abrupta, perquè aquestes característiques de Lola Anglada ens remouen els pòsits nostres de la senzillesa oblidada, del somriure franc i d'un espai-temps feliç que crec que no hauríem de deixar empolsegar. Moltes gràcies per la seva atenció i per la seva assistència.